Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc, cada setmana important a la ciutat, amb molts esdeveniments marcats en vermell al calendari i que tindrà continuïtat durant els pròxims dies. I és que ara que moltes competicions regulars acaben, és moment perquè entitats de la ciutat celebrin actes i competicions pròpies. I nosaltres ho celebrem, perquè és una mostra més de la implicació i feina dels clubs. Dit això, repassem titulars. Final de la gran majoria de lligues de futbol territorial amb tres equips de l'Hospitalet classificats per a play-off d'ascens a tercera catalana. Són l'Atlético Marina, l'Albirrojita B i el Barcelona Sporting Club. El Sant de l'Electroquima Joventut l'Hospitalet perd els dos partits de la fase d'ascens a Copa Catalunya i acaba en quarta posició. Difícil cap de setmana per a l'equip d'Albert Traurell. El míting internacional de paral·latisme de l'Hospitalet es consolida amb la 20a edició d'una competició que va tornar a veure rècords del món. Flor Young, a salt de llargada, i Judit Tortosa, als 400 metres cadira de rodes. Comencem pel món del futbol. No tenim el centre d'esport de l'Hospitalet, que ja sabem que va acabar la setmana passada la seva competició, però sí que tenim encara futbol territorial. I comencem repassant la Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet amb el seu empat a 2 davant del Sarrià, un partit que era important pel conjunt de Jordi Palací. Necessitava guanyar perquè hi havia hagut cert embolic amb la Fundació Acadèmia de Futbol. La setmana passada va un partit que va empatar Camp del Rubí B, es va finalitzar al minut 85 per certs incidents, i això doncs va provocar doncs que el partit es donés per acabat amb empat a 2, quan la Fundació Acadèmia de Futbol encara tenia opcions d'entrar al play-off. Per això necessitava guanyar aquest cap de setmana i així doncs pressionar la federació per tal d'acabar aquest partit de Rubí. Però no va aconseguir el mínim que necessitava el conjunt de Jordi Palací, que era guanyar aquest partit davant del Sarrià, que es va avançar amb aquest gol, com veiem, obra de Joel Mateos, 0-1, minut 22, era quan s'avançava el Sarrià, un Sarrià que també estava implicat en aquesta lluita pel play-off. De fet, el conjunt de Barcelona ho ha aconseguit, farà play-off d'ascens a primera catalana, no així la Fundació Acadèmia de Futbol. Aquí arriba l'empat, minut 40, obra de Gerard Bru, el 9, de la Fundació Acadèmia de Futbol, de la FAF, que empatava el partit just abans d'arribar al descans. Quan començava la segona part, arribava el gol d'Eric Santos, minut 54, aquí el veiem, amb aquest marcador 2-1, la Fundació Acadèmia de Futbol doncs tenia aquesta opció de sumar 3 punts i insistint, doncs, pressionar una mica a la federació per tal de que s'acabés el partit davant del Rubí, però el Sarrià, al minut 71, va aconseguir empatar amb aquest gol, mala sort aquí del porter de la FAF, i l'empat de Pau Celma, minut 71, que provocava el 2-2 i que ja doncs va invalidar qualsevol opció de la Fundació Acadèmia de Futbol d'intentar estar als play-off. 2-2, la Fundació, la imminent, continuarà a segona catalana.
Pues hemos competido contra un equipo que va al play-off, creo que hemos sido mejores, hemos generado las ocasiones y al final pues 2-2 y pues ha sido justo, creo también, y hasta podía haber caído de cualquier lado. Sobre todo la fuerza del grupo para encarar las últimas jornadas ha sido clave, ha estado muy unido el grupo. Al principio merecimos más, no puntuamos lo que creo que merecíamos en el campo y al final hemos apretado y casi con la media vuelta que habíamos hecho, que era de muy pocos puntos, al final pues casi hemos entrado y hemos hecho una gran segunda vuelta.
Hemos traído jugadores que sienten el club, que compiten con nuestro modelo de juego y creo que hemos ido mejorando cada jornada. Estabilizar el grupo y incorporar dos o tres piezas que nos hagan ser todavía más fuertes y con ellos pues ir hacia adelante.
I qui sí farà play-off d'ascens, en aquest cas de quarta a tercera catalana, és el Barcelona Sporting Club, que va superar 2-1 a un altre equip de la ciutat, la Fundació Esportiva de l'Hospitalet Atlètic, i amb aquest 2-1 el conjunt del Barcelona Sporting aconsegueix acabar en cinquè lloc la quarta catalana, el grup 17 de la quarta catalana, i per tant doncs farà play-off. També ho farà en el mateix grup l'Albirrojita B, quart classificat d'aquest grup 17, i del grup 18 també hi ha un equip que farà play-off d'ascens, que és l'Atlético Marina. En aquest cas, l'Atlético Marina com a segon classificat, per tant, doncs una mica amb més opcions segurament al conjunt de l'Atlético Marina que no els altres dos, que es classifiquen com a quart i cinquè. Veiem el gol de la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic, que ja no jugava res, marcat per Pau Bosch, minut 30, era quan anotava el 0-1 al conjunt visitant. Això complicava una mica la vida al Barcelona Sporting Club, que necessitava guanyar doncs, per assegurar-se la seva posició al play-off. Tenia ocasions clares el conjunt entrenat per Néstor Londoño, però no aconseguia marcar, insistint que necessitava sumar per tal d'estar en aquest play-off. I amb aquest golaç aconseguir empatar amb Edwin Vladimir Rebelo, minut 53, aquest gran gol des de pràcticament mig camp, minut 53 aconseguia l'1-1, això ja doncs obria una miqueta l'esperança per al Barcelona Sporting Club de quedar cinquè i per tant doncs accedir a aquest playoff. La Fundació doncs també tenia les seves ocasions, no va en cap moment deixar de competir l'equip de Daniel Barnés, però finalment qui es va endur el gat l'aigua va ser el conjunt del Barcelona Sporting Club amb un segon gol, en aquest cas de Selvin Omar Paz, 78, amb aquest 2-1 aconseguia, com dèiem, la cinquena posició, farà playoff, com també l'Albirrojita B, quart classificat del mateix grup, i l'Atlético Marina, segon classificat del grup 18. Aquests tres faran playoff d'ascens a tercera catalana.
Más importante la actitud del equipo. Sabíamos que playoff prácticamente o virtualmente lo teníamos, pero era importantísimo llegar a esta fase del campeonato con buena dinámica, con buenas sensaciones, y lo hablamos, que hoy teníamos que quedarnos con los tres puntos independiente de que quizás no nos fuera necesario para la clasificación, y bueno, contento por ello.
Bueno, hemos tenido un poco de falla al principio, nos hemos confiado del rival, hemos trabajado como el míster nos ha pedido y pues hemos sacado el partido adelante.
La segunda parte ellos han salido muy enchufados, la verdad que los primeros 5 o 10 minutos era ya para que nos hubiesen empatado, han salido muy bien y creo que luego ya nos ha costado otra vez volver a entrar en partido, y ahí bueno, pues al final dos jugadas puntuales pues ha decidido para que se lo lleven ellos, pero bueno, creo que ha estado muy igualado y muy bien competido.
I en el món del bàsquet no tenim tampoc informació del Sant d'Electroclima Sevilla Hospitalet, que ja acaba la seva temporada, però sí del Sant d'Electroclima, en aquest cas Joventut l'Hospitalet, que buscava aquest cap de setmana l'ascens a Copa Catalunya, l'ascens esportiu, i tenim també el nostre bon company Enric Bonet, que ha estat molt pendent d'aquesta fase d'ascens. Don Enric Bonet, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Segon zasca de la temporada, a aquestes altures, eh? Solidaritat entre clubs hospitalencs, així ens agrada. Bé, era complicat, la veritat és que el Joventut l'Hospitalet ha tingut una temporada molt difícil. No havíem parlat l'últim dia en profunditat del tema, però han hagut de sortejar tota mena de problemes, i al final doncs aquesta sorpresa, no? Com deia la Mireia Ballesta a la prèvia, doncs que era qüestió d'aprofitar-ho, però no ha estat possible.
Sí, realment segurament no era l'objectiu del Joventut l'Hospitalet de fer fase d'ascens, però ja que han anat, doncs, evidentment volien aconseguir l'ascens esportiu a aquesta Copa Catalunya. Tenim imatges d'aquest partit, tenim imatges sobretot del primer partit, entre el que era el de semifinals, que era el clau, Enric, per tal d'intentar accedir a la final, que ja assegurava l'ascens contra el Lluís Just de Gràcia. Vas poder veure el partit, Enric, tota la fase final, què ens expliques?
Doncs la veritat és que el primer partit no podia començar pitjor, perquè un 7-5 reflectia el marcador a l'equador del primer període. Molt pocs punts de l'equip de l'Albert Raurell, i encara va empitjorar la defensa del Joventut l'Hospitalet per acabar el primer període amb un 19-12 advers. No pintaven massa bé les coses. El segon quart, fixeu-vos, en quasi 7 minuts només van ser capaces d'anotar les nostres 2 punts. Molt pobre el bagatge que ara Cistella, i és que van patir molt al llarg del campionat les nostres jugadores. El descans arribava amb un 36-19, era possible, però evidentment s'havia de posar tota la carn a la graella. Tot i amb això, el tercer període es va contenir l'hemorràgia, 48-33, així es tancava el tercer parcial, però amb això evidentment no n'hi havia prou, s'havia de posar una sisena marxa. I al darrer quart doncs vam tenir opcions, però el Joventut l'Hospitalet va fallar massa tirs, va perdre massa pilotes. Lluís Just de Gràcia era conscient de que el marcador li era favorable, i per tant era qüestió de deixar córrer el temps, i al final doncs aquest 57-39 que impossibilita el Joventut l'Hospitalet jugar a la final, una final que es va jugar ahir i que doncs hauria evidentment estat la sorpresa segurament d'aquesta primera catalana. En el partit d'ahir, el primer quart, ens el perdem sencer, perquè en directe va ser impossible de connectar amb la transmissió, i al final doncs ens vam perdre aquests primers 10 minuts. Aquestes són imatges encara del partit del dissabte contra el Lluís Just de Gràcia. No sé si tindrem ara imatges d'aquest
partit. No en tenim imatges.
Vaig explicar més o menys el que va passar ahir, i és que al final del primer quart el resultat era de 20-11, 9 punts a sota. Com veieu, 11 punts anotats únicament per part del Joventut l'Hospitalet. Era molt complicat. Una bona defensa va frenar el CB Valls el segon període. Es van entonar les d'Albert Raurell en atac, van aconseguir anivellar el marcador 22-19, a 3 punts només es van posar, però la reacció del CB Valls va ser fulgurant, 31-21, amb aquest parcial de 9-2, però novament una estirada del Joventut l'Hospitalet va fer que s'arribés al mig temps amb un 31-28, 3 punts només de diferència. L'ascens ja no era possible, però evidentment l'orgull no es podia perdre. Novament, al tercer període, es van callar el Joventut l'Hospitalet, tirant massa triples, sense treballar bé les jugades en l'interior, bé en defensa, tanmateix, es va aconseguir frenar el CB Valls, però el col·lapse en atac seguia sent una llosa massa, massa pesada. 40-32, amb un 9-4 de parcial en el tercer període, s'arribava a l'últim període. Faltaven només 10 minuts i el tema, evidentment, era millorar, sí o sí. Al minut 5 del darrer parcial, el Joventut l'Hospitalet no havia anotat ni un sol punt. Un triple de la Mireia Ballesta va trencar aquesta sequera, però un 51-35, 16 punts avall, a manca de 4 minuts, evidentment feien que la tasca fos titànica. Al final, el CB Valls, que va aconseguir la tercera posició, imposant-se amb un clar 61-40, i al final, doncs, escolta, quarta posició, però quedem-nos amb el positiu. El Joventut l'Hospitalet, al mes de setembre, no era evidentment candidat a estar en aquesta final a 4, s'ha mirat de competir al màxim i al final, doncs, un any més a Primera Catalana, però això sí, amb l'experiència que dona haver estat en aquesta final a 4 a la ciutat de Valls.
Només et vull corregir una cosa, perquè és veritat que el Joventut l'Hospitalet esportivament no ha aconseguit aquest ascens amb el Primera Catalana, però sí que és veritat, i ho vam explicar, hi ha un acord amb l'Espanyol. L'Espanyol, que tenia el seu conjunt, el seu equip, a Supercopa, i que ha baixat a Copa Catalunya, i per tant, l'any vinent, mitjançant l'Espanyol, molt probablement hi haurà un equip de l'Hospitalet a Copa Catalunya Femenina, que serà el Joventut l'Hospitalet Espanyol, o l'Espanyol Joventut l'Hospitalet. Veurem com s'acaba de dir aquest nou equip, no? Però l'any vinent, a les Planes, molt probablement tindrem bàsquet de Copa Catalunya. Sí que és veritat que hagués agradat, suposo, perquè al final els esportistes i la gent, crec que som així, no?, que ens agrada aconseguir les coses a la pista, no?, i hagués estat molt guai que haguessin aconseguit l'ascens esportiu a la pista, no?, però no ha pogut ser. Però en qualsevol cas sí que la notícia bona, crec jo, és que la imminent sí que hi haurà, o molt probablement hi haurà bàsquet de Copa Catalunya a les Planes.
I sent optimistes, aleshores ja podem pensar que si un club que ha estat a l'ACB en el seu moment, qui sap si d'aquí 12 mesos podem celebrar l'ascens a la Supercopa, que és on estava el Joventut l'Hospitalet l'any passat.
Tant de bo.
Creuarem dits.
Tant de bo, però evidentment és complicat, però evidentment l'any vinent, doncs, esperem, no?, que es pugui, com a mínim, tornarem a disfrutar una categoria potent com és la Copa Catalunya. No és la Supercopa, que crec que esportivament és el que mínim que ens agradaria poder gaudir, però en qualsevol cas la Copa Catalunya ja comença a ser una competició molt més potent i evidentment ens agrada. Enric, què t'haig de dir? Ja el bàsquet comença a escassejar. Malauradament, avui t'hem d'acomiadar ja, acomiadar des del punt de vista de temporal, no és un acomiadament laboral. T'hem d'acomiadar ja fins a la temporada vinent, molt probablement, sempre quan, doncs, acceptis la nostra oferta de renovació. I sí que m'agradaria, doncs, que fessis l'últim amunt i avall de la temporada basquetbolística d'enguany.
Doncs posem aquest avall, no? Com que no hi ha Košarkaški, que és com anomenen el bàsquet a les terres sèrbies, doncs ja no em volen. Així que què pinto jo aquí si no és per parlar de bàsquet ni tampoc dels pioners de l'Hospitalet? L'amunt, deixeu-me que faci una cosa. Aquest any he fet moltes coses que no havia fet mai, doncs m'acomiadaré fent-ne una, que és un pronòstic. I és que divendres passat, després de la victòria dels Knicks de Nova York contra els Celtics de Boston, evidentment me'n vaig alegrar molt, direu, clar, tu com a fan dels Lakers, tot el que li passi de dolent als Celtics ho celebres. No només per això, és que els Knicks són un equip també amb molta màgia. I no sé per què en les últimes hores tinc com una espècie de premonició que l'equip de Nova York pot guanyar el títol de la NBA. Fixeu-vos el que us dic. Segurament Oklahoma City farà la feina, es presentarà a la final. Els Knicks, evidentment, han de derrotar a Indiana, però quelcom em diu que l'equip de Spike Lee pot aixecar un títol que des de l'any 73 que no ho fa. Així que apunteu-vos això.
I des de fa 25 anys que no arribava a la final de conferència, em penso.
Va ser un gran equip als anys 90.
Des del 2000.
Sí, sí, l'any 99 finals.
Alan Houston contra... i aquesta gent.
Sí, senyor.
Doncs, evidentment, tu n'hi seràs, però sí que hi serem l'Ela Canjoc. Per tant, aquí queda el teu amunt, veurem si es compleix, i si no és, o sí que si és, doncs ja, ja ho farem saber.
Teniu en compte que el 99% de prediccions que faig les fallo.
Deixa'm també dir un altre amunt per Canal 17, que és la que va fer la retransmissió, ara comentava l'Enric, doncs, que va tenir problemes amb el tercer i quart lloc, però en qualsevol cas, un esforç brutal de Canal 17, al qual agraïm haver pogut veure els partits del Joventut l'Hospitalet. I Enric, doncs, bona tarda, moltes gràcies com sempre, com cada any, i la temporada vinent t'esperem aquí.
Al mes de setembre. Fins aleshores, bones vacances i ens veurem. Salut i bàsquet.
Doncs de seguida tornem amb més bàsquet, encara parlem una mica més de bàsquet, perquè farem una entrevista al Fem l'Hospitalet, de bàsquet en cridar de rodes, però ara, molt ràpidament, fem una petita pausa. Fins ara. I seguim parlant del món del bàsquet i avui volem celebrar un dels ascensos que més hem comentat durant tota la temporada, que és el del Sem l'Hospitalet, que l'any vinent jugarà a primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. I tenim avui nosaltres a Roger Gisbert, l'entrenador, i a un dels jugadors, en Biel Llopis. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Doncs primera divisió, somni complert. Ha estat una temporada que ho heu treballat molt i al final, Roger, doncs, ascens aconseguit, primera divisió, suposo que ara mateix doncs, encara us dura l'alegria, no?, d'aquest fet.
Doncs sí, supercontents, superinesperat, perquè no era l'objectiu de la temporada, però bé, vam començar malament la temporada, vam començar a guanyar, vam classificar els play-offs, després la Final Four, vam guanyar a les semifinals i ens vam plantar a la final, clar, vam perdre. Però bueno, la renúncia d'un equip de primera divisió ha fet que teníem que jugar la promoció, però quan ha vingut la renúncia d'aquest equip de primera divisió, pues no hem posat directament sense haver de jugar l'última fase.
Dius que no us ho esperava, però no sé si el Biel està d'acord. Jo recordo al principi de tot que vaig parlar amb tu, Biel, i després d'una derrota, la famosa derrota del Mirko Petraer, que després parlarem d'ella, que tu em deies que creies que l'equip tenia opcions d'estar molt més a dalt i que et feia molta mal aquella derrota per això, no? Tu vas venir aquí amb la intenció d'estar a dalt o al més alt possible, vaja.
Sí, sí, jo vaig tornar a casa amb l'objectiu de poder somiar a primera divisió i portava molts anys amb el CEM amb aquest objectiu d'intentar arribar a la Final Four com a mínim, però és com que mai arribàvem, no? I l'any passat va ser, bueno, aquest any ha sigut molt, 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 molt treballat des del principi. Inclús les derrotes que hem tingut pues, ens han fet més forts i hem aconseguit arribar.
Hem parlat de derrotes, hem parlat de temporada de menys a més, i el que comentava ara, no? Aquesta derrota del Mirko Petraer, que va ser que segona jornada allà.
Sí, segona
tercera,
jornada, segona.
Que la sensació és que des d'allà veu canviar el xip totalment i el CEM va començar a funcionar molt millor arran d'aquella derrota, Roger.
Sí, bueno, va ser com una miqueta, no sé dir punt d'inflexió, perquè després vam, la tercera jornada també vam perdre. Vam perdre,
sí, però contra ells, que entrava dintre del...
Sí, exacte, que vam perdre els tres primers partits. Però clar, sí que la segona derrota contra el Petraher, que no ens la esperàvem, en teoria en el calendari, quan comença la temporada, dius, aquest partit l'hem de guanyar fàcil, que ens van vindre amb jugadors que no s'esperàvem, va ser com una bufetada de realitat i dir, ostres, no, això no serà fàcil, hem de treballar, i a partir d'aquell moment ens vam ficar les piles i vam veure que o treballàvem o això no ho aconseguiríem.
Com ho vau dir des de dins, Biel? Perquè entenc que això, que aquesta derrota també a la plantilla, als jugadors, us va significar alguna cosa com per reaccionar, no?
Sí, es va tocar una mica, perquè tres partits seguits perduts, pues, bueno, no li agrada a ningú. Però és el que he dit, que ens va unir i ens va donar més força encara, i a partir d'ahir el que més és història. Vam començar a guanyar partits, i inclús el Barça, que era el rival més difícil del grup, vam perdre pocs punts i a semifinals pues, els vam guanyar.
Sí, de fet, aquestes 7 derrotes van ser les inicials i després crec que heu perdut 3 partits més en tota la resta de competició, no? Després segona volta contra Barça i Elx i la final contra, contra Elx cop.
Sí, vam perdre això, a la segona volta contra Barça i Elche i la final de la Final Four, però només vam guanyar-se.
Com dèiem, temporada menys a més i amb els play-offs, que amb els quarts de final, que no sé si pensàveu, esperàveu que fossin tan fàcils, plàcids, o com, no vull dir fàcils perquè a vegades els esportistes s'enfaden amb raó, però sí que, jolín, es va demostrar que estava molt millor que l'altre equip, o de fet es va demostrar que el grup 1 era molt més fort que el grup 2, no? Sí. En aquesta segona divisió.
Sí, la veritat que no s'esperàvem, fàcil no va ser, però ens vam trobar en una situació que també el jugador estrella de l'equip de Burgos va tindre una apendicitis i no va estar. Llavors, ostres, jo crec que els haguessin guanyat igualment, encara que l'haguessin tingut. Però que va ser una manera de dir, ostres, més fàcil, i ho vam poder aconseguir.
I després va arribar allà a final a 4, ja estem avançant amb la temporada, a final a 4, que jo crec que sí que la primera... De fet, recordo haver parlat amb tu, Roger, que deia, ai, s'ha tocat el Barça, mala sort, i tu em vas dir, jo preferia el Barça. I de fet va ser la victòria contra el Barça a semifinals que ja us va permetre anar a la final. Tenies claríssim que podia guanyar el Barça, tot i que no s'havia guanyat el Barça en les últimes temporades, però tenies claríssim que es podia guanyar el Barça.
Sí, jo tenia, però completament convençut, i els hi vaig estar dient als jugadors, no sé si des del que ens vam classificar contra Burgos o inclús abans, i ostres, estic convençut que guanyem el Barça, que sí que guanyem el Barça. Els dos partits de Lliga regular els vam perdre uns 5 punts o 6, no me'n recordo, però moltes tones del partit vam estar per davant. Ostres, jo conec els jugadors del Barça, el que conec el meu, i jo sabia, ostres, que era més mental que no tècnic. És a dir, si ens ho creiem, si no ens anem 4 avall i ens enfonsem anímicament, jo sé que ho podem treure endavant. I jo sé que ells també s'ho van creure i...
Sí, de fet està fet una mica el partit, perquè el partit veu estar molta estona per sota del Barça i al final no veu en cap moment Biel deixar de creure i ho veu treure al final.
Va ser una qüestió de confiança. Vam començar el partit guanyant 8-0, però va haver-hi els dos últims minuts del primer quart que ens vam hundir i va ser, bueno, i dic, és ara o nunca, no? I vam fer el partit, jo crec que el millor partit, no sé, des de fa molts anys, per mi és el millor partit que he fet com a jugador de bàsquet.
Tot i que tu els primers minuts el tenia ben defensat, no, vas destacar molt més l'últim quart que no la resta de partit.
Bueno, al principi que tenia 3 a sobre i érem ràpids, llavors clar, els meus companys estaven més jugats, però el Barça va fer una molt bona defensa, però passaven els minuts i l'equip com que treia el millor de si mateix i inclús vam forçar una pròrroga que, joder, va ser èpica.
I aquí diguem-ne que es va aconseguir l'ascens realment, al final aquest partit, sí. En aquell moment suposo que no ho sabíeu, no? Però en aquell moment ja s'aconseguia l'ascens, es va perdre la final contra Elx, i després no sé si us va quedar una mica les ganes d'haver jugat aquesta eliminatòria, perquè com a segons classificats de la final a 4 teníeu que jugar l'eliminatòria contra el 9è de l'altre grup, de la primera divisió, perdó, que era València, si no m'equivoco. No sé si us a més era la casa, si us hagués agradat poder jugar aquell partit, guanyar-ho i ascendir, no de forma automàtica com heu fet al final, no? Si ascendíem a la pista.
Home, hauria sigut un partit complicat.
També.
Bastant més complicat que els de Final Four. Es podria haver guanyat? Sí, però hauria sigut complicat. Així ens estalviem. Sí que és cert que després de la Final Four que ens va quedar una miqueta de regust, perquè a la final realment no vam trobar en cap moment del partit el nostre joc, la defensa feia aigua, en atac no trobàvem les posicions i ens vam anar una miqueta de mal regust. Però al cap de les hores es va tornar l'alegria del dia abans de les semifinals de guanyar el Barça. Jo realment, quan vam guanyar el Barça, a mi ja m'havia arribat que era possible que poguessin pujar directament sense jugar a la promoció, però que encara no se sabia segur. Jo tampoc els vaig dir res a ells, vaig dir anem a jugar i el que sigui.
I no hem parlat d'en Biel Llopis, al final el Biel, sense desmereixer els teus companys, no? Però ets una mica l'estrella de l'equip, com a mínim amb números. Jo ja després suposo que hi ha moltes altres persones que fan moltes coses, no? Però mirant els números ets una mica el jugador més destacat del CEM d'Hospitalet. L'any passat vas estar fora, tu havies estat al CEM, vas marxar a Tenerife, si no m'equivoco, i aquest any vas decidir tornar aquí a l'Hospitalet. per liderar, diguem-ne, l'equip en aquesta segona divisió. Per què? Per què vas decidir, jo vull tornar a Hospitalet, jo vull ser el líder d'aquest ascens, que al final ha sortit la història perfecta, no? Però per què vas decidir-ho?
Bueno, per diversos motius. El primer, el Roger, tot i que jo me'n vaig anar a primera i per mi era la primera vegada que jugava en una divisió més exigent, ell va estar amb mi en tot moment i ell sabia que la meva situació a primera va ser una mica complicada. Però bueno, jo al tornar, quan acabar la temporada, sí que és cert que vaig tenir unes quantes ofertes tant de primera com de segona, inclús alguna de la màxima divisió, però bueno, el CEM m'ha donat molt i des de que jo vaig començar, bueno, vaig començar amb el Barça, però per coses vaig acabar el CEM i ja et dic, jo sabia que tenia la confiança de que aquest any sí que es podia fer alguna cosa. Parlant de mi personal, que podia arribar, podia fer, bueno, pues podia ajudar l'equip a arribar a primera, i sempre he cregut, a pesar de les derrotes del principi, sempre he cregut en aquest equip i aquest any, joder, estem molt contents i per això vaig tornar, perquè abans que anar a un altre equip que no fos a casa, preferia tornar a casa i ajudar el que fos a aconseguir els objectius.
Ha estat pràcticament com t'ho imaginaves, no? Suposo, tota la temporada amb tu tornant a líder, insisteixo, i pujant, no? Una mica el somni complert, no?
Bueno, m'hauria agradat guanyar la final de la Final Four, però jo crec que, com he dit abans, a la semifinal contra el Barça ja vaig tenir el gust d'haver jo personalment fet una temporada bona. I bueno, jo seguiré l'any que ve a primera amb el CEM i espero que bueno, que tot surti bé.
Seguiràs el temps si el Roger Gisbert et renova, no? Que
està
clar. Entenc sí. Que l'oferta ja està feta.
Ja està feta.
Està renovat. Doncs, i va ser l'MVP de la Final Four, però sé que no ho hem comentat. Va ser el millor jugador, que també suposo que, home, ja sabem que els premis individuals no és l'objectiu principal, però, home, tampoc et desagrada, no?, que tenim un premi individual.
Bueno, això demostra que he fet una bona temporada, que gràcies als meus companys també he pogut també treure la meva millor, bueno, el que sé fer, que és ficar punts i ajudar l'equip, i bueno, preferiria mil vegades més el trofeu de campió de segona, però també agraeixo que valorin el meu esforç i el meu treball.
Ja anem a parlar de xifres, que és el que més m'agrada quan arriba en aquests moments d'entrevistes d'equips que pugen de categoria, i en aquest cas, sobretot quan són categories nacionals, com és el cas, i Roger, t'haig de preguntar, perquè evidentment hi ha un ascens a primera, això implica més despeses federatives, implica molts més desplaçaments, implica moltes més coses. S'ho pot permetre, el CEM, l'Hospitalet, l'any vinent està a primera divisió?
Bueno, en principi ho hem estat parlant amb la junta directiva, i en principi creiem que es pot. En principi ja teníem, abans de saber que pujàvem, un patrocinador que ens anava a ajudar. Esperem, en principi està bastant tancat, però s'acabi de tancar, que és el que necessitaríem, diguéssim, per anar justos, per poder jugar, diguéssim, i a partir d'allà que tot, qualsevol ajuda que vingui per a reforçar l'equip.
Perquè no sé quina idea tens des del punt de vista, ja ara parlo esportivament, per l'any vinent, perquè al final, evidentment, aquest equip ha pujat de categoria, però clar, suposo que si es vol mantenir, cal reforçar alguna coseta, no sé quina idea tens amb això.
Hem de reforçar l'equip si volem fer alguna cosa. Jo vaig parlar fa uns dies amb els jugadors i vam comentar la situació, els jugadors em van dir, ostres, encara que no hi hagi fitxatge d'això, volem jugar a primera. Ja anem a primera, anirem, però hem d'intentar fitxar, sobretot necessitem fitxar jugadors ràpids i que tinguin tir, que són potser els dos punts més fluixets que tenim. Tenim bons pivots, jugadors grans, però ens falta velocitat i més per jugar a primera divisió. El bàsquet en cadira, la velocitat és molt més important que el bàsquet de peu i és on anem més mancats.
Clar, la temporada vinent passem de jugar contra equips catalans i valencians, bàsicament, que és el que s'ha fet aquest any, contra tot Espanya, pràcticament, perquè mirant una mica d'aquest any era València, Ferrol, Leganés, Veravera, que és Sant Sebastián, si no m'equivoco, Betis, Sevilla, Zucenac, que no sé...
Vitoria.
Vitoria, doncs. Tenerife, Gran Canària, vull dir, al final és viatjar per tot Espanya.
Sí, exacte, seria València, que és el que ens queda una miqueta més a prop, i que podem anar i tornar el mateix dia, i la resta són viatges de mínim 600 quilòmetres.
Amb cadira de rodes, que també és un punt més dificultós.
Sí, que a vegades sí, necessites més un transport més gran per portar a la gent i tot el material, sí.
bueno, doncs esperem, evidentment, que es pugui fer. I vull acabar amb el Biel també, perquè no ho sabíem, la veritat, i abans d'aquesta entrevista ens ha explicat que ell ja havia estat a aquest plató de televisió a l'Hospitalet, però amb el programa Taquilla Inversa, amb temes musicals. Encara continues al món de la música? Què fas en el món de la música? Explica'ns una miqueta, perquè no ho sabíem i ara em sap greu no poder oferir imatges d'arxiu, però en qualsevol cas, què és Biel Llopis en el món de la música?
Bueno, jo fa 6 anys que vaig començar, entre cometes, a escriure cançons i bueno, sí, tinc un canal de YouTube i tot, i sempre m'ha agradat pues, expressar-me amb música. Jo soc més de l'àmbit de rap, trap, una mica reggaeton, però bueno, ara fa un temps que no estic fent res. Bàsicament també estic molt centrat amb el bàsquet, vaig ser pare i tampoc és que tingui molt de temps, i l'inspiració pues, tampoc és que m'hagi ajudat molt a escriure una nova cançó. Però bueno, sí que vull tornar a fer cançons. I al final la música i el bàsquet són dues coses que em defineixen com a persona.
Doncs t'esperem al Taquilla Inversa qualsevol dijous, evidentment podràs tornar a venir a Televisió de l'Hospitalet, en aquest cas per la música. Roger, tu suposo que no...
No, jo a la
bueno,
música...
No sé, potser sí.
Jo a la música millor que no em dediqui.
Bueno, doncs a tu t'esperarem sempre per parlar de bàsquet en cadira de rodes, que és el que...
Això quan vulgueu.
Que és el que ens agrada. I, novament, felicitats, nois, i esperem que l'any vinent doncs, puguem gaudir del CEM l'Hospitalet a primera divisió.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs tanquem aquesta entrevista amb els amics del CEM l'Hospitalet i ara, de seguida, comencem el bloc poliesportiu. I al bloc poliesportiu el comencem amb el míting internacional de paral·latisme de l'Hospitalet, que com cada edició va reunir algun dels millors atletes paralímpics.
No han faltat els rècords del món al míting de paral·latisme de l'Hospitalet. Judit Tortosa trencava la plusmarca dels 400 metres en cadira de rodes i una de les grans estrelles, Fleur Young, igualava el seu rècord de llargada amb un salt de 6,74. A més, la neerlandesa tenia dos salts més que fregaven la seva millor marca, demostrant que a l'Hospitalet se sent com a casa.
Em sento molt bé. Aquesta competició sempre és genial. Sempre que he estat aquí he estat molt bé. He igualat el meu rècord del món i dos salts molt propers a un de nou. Però sí, és la millor competició en la meva carrera per tot el que he saltat. Així que és un gran inici de temporada.
Un míting que, com cada any, ha reunit amb moltes de les estrelles de l'atletisme adaptat d'Europa. Un dia magnífic al complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord, sota la impecable organització de l'Hospitalet Atletisme i la Fundació Pere Sunyer. L'entitat i els múltiples esportistes que avui han participat han posat una nota altíssima a aquesta 20a edició del míting.
És un míting que està adquirint un nivell doncs, molt important, no només a l'Estat, sinó a nivell internacional, a Europa, no? Com bé saps. La veritat és que són 20 anys d'esforç. Comencem des del mes de novembre a preparar el míting que té, que és ara el mes de maig, no? I la veritat és que content perquè, saps què? Ens ho passem bé. Ens ho continuem passant bé, patim, és cert, però si no hi ha patiment tampoc hi ha glòria, per dir-ho d'alguna manera. Molt contents i molt orgullosos.
Sí, sí, és un sitio especial, a casa, con un nivel altísimo este meeting y un placer poder correr aquí. Cansado, acabo de salir, pero mi entrenador me ha dicho que me ha visto bastante bien, con sensaciones buenas, y eso es lo importante al fin y al cabo.
Han estat 4 hores del millor atletisme adaptat, en un míting molt consolidat com una de les proves de referència del continent i en el qual també han pogut participar nens i nenes de la base de l'Hospitalet Atletisme.
I parlem ara de l'ex-Hospitalet, equip que farà play-off per intentar pujar de categoria a la primera divisió de futbol sala femení, a la màxima categoria del futbol sala femení espanyol. Li falten 2 jornades, aquesta última va aconseguir guanyar 4-3 al César Augusta en un partit més complicat segurament del que esperava el conjunt de Míriam Domínguez, ben competit per l'equip de Saragossa, però finalment doncs, l'Aix, que està buscant la tercera posició, és important intentar doncs, quedar el més amunt possible per tenir un enfrontament més assequible amb aquest play-off d'ascens a la primera divisió, doncs va sortir molt bé l'Aix, va aconseguir marcar ben ràpid amb aquest gol que hem vist de Leiza Hernández, però també és veritat que molt poc temps després Jennifer Voltaina aconseguia l'1-1 per part del conjunt del César Augusta. L'Aix va continuar dominant, Leiza Hernández novament aquí marcava el 2-1, novament el conjunt de Míriam Domínguez que es posava per davant, estem parlant del minut 14 de la primera meitat. Aquesta falta va provocar el llançament de Martín Hernández i el gol del jugador de l'Aix, era el 3-1 abans del descans. Va tenir també un doble penal l'Aix, que hagués significat el 4-1 abans del descans. No va aconseguir anotar-ho i, en canvi, el César Augusta, en la primera jugada de la segona meitat, aquí veiem precisament el gol de Noah Gimeno, 3-2, doncs que va igualar molt el partit, un partit que, a més, poc temps després, va tenir domini, sobretot del César Augusta, que va veure com tenia l'oportunitat de treure alguna cosa positiva del Poliesportiu Municipal de Sant Feliu. Aquí, evidentment, les bones aturades de la portera de l'Aix, que no va poder fer res amb el 3-3 marcat per Laia Cànovas del conjunt del Zaragoza. I finalment, doncs, va arribar Laia Cànovas, perdó, que va marcar el 4-3 per part del conjunt de l'Aix de l'Hospitalet, i amb aquests 3 punts, doncs, continua l'Aix intentant lluitar per la tercera posició i preparant el play-off d'ascens.
I el problema que de nosaltres és, un cop has aconseguit assolir el play-off, entendre que has de seguir lluitant per aquesta tercera plaça a vegades costa. Llavors, en el partit hi ha hagut moments que ens hem perdut i anàvem amb un 3-1 molt clar, gairebé fotem el 4-1, i a la segona part, doncs, ens hem despistat, hem rebaixat una mica, i al final el joc de 5 avui ha sortit efectiu, 10 segons, el gol i els 3 punts cap a casa.
Bé, en general, crec que en atac hem tingut la pilota, elles són perilloses, sabíem que eren amb un o dos passes eren perilloses, i al final ens han generat bastant perill amb això. Nosaltres hem intentat generar superioritat on podíem, i bé, bueno, els errors els hem pagat una miqueta, per dir-ho d'alguna manera.
I dissabte es va celebrar a les piscines municipals la 37a edició del Trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació, una prova inclosa dins el circuit català i que, sens dubte, serà molt recordada.
Era una edició especial, ja que el Trofeu Ciutat de l'Hospitalet de Natació tornava a casa. Després de la temporada passada, quan la competició es va haver de fer al Club Esportiu Mediterrani a causa de l'incendi que va afectar les piscines municipals, les ganes de poder recuperar la normalitat eren més que evidents. La 37a edició d'aquest trofeu, part del circuit català, passarà a la història.
Contenta, sobretot després de la passada edició no la vam poder fer per l'incendi, que la vam fer al Mediterrani, va sortir bé, però aquesta ja torna a ser casa nostra i tot ha sortit molt bé. Excel·lent, és per dir-ho, perquè estem tots ajudant a tirar això endavant. Tècnics, treballadors, o sigui, tècnics, junta, pares, esportistes, i és gratificant, tot i la feina que hi ha al darrere.
Quant a la part esportiva, dues nedadores del Club Natació L'Hospitalet van guanyar les seves respectives proves, Clàudia Giral, als 200 braça, i Cèlia Monforte, als 50 braça. Aquesta última, a més, es va endur el premi a millor nedadora femenina del club en la competició. Entre els nois, el millor hospitalenc va ser Pablo Dorado, novè als 1.500 lliures.
La veritat és que m'he sentit bastant bé, perquè portava una temporada que no havien sortit els temps com esperava, però m'he sentit bastant bé i he tingut bones sensacions. Doncs molt contenta, perquè tot l'esforç, doncs, ha merescut la pena, i contenta per l'equip i per tot el suport que he rebut.
Més enllà dels esportistes del Club Natació L'Hospitalet, Adrián del Rey del Mediterrani, amb 781 punts als 50 lliures, i Júlia Pujades del Granollers, amb 741 punts als 200 papallona, van signar les millors actuacions de la competició.
I avui l'espai de l'entrevista el volem dedicar a l'Open Internacional de Twirling, que organitza, com cada any, al Club Twirling L'Hospitalet, i per això hem portat a Ramon Hernández, el seu president, i també a dues de les twirlers del club, com som la Dana Ramírez i la Erika Adán. Ramon, Dana, Erika, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ramon, setmana d'Open Internacional de Twirling. Jo sap, tu cansat ja, és que t'he dit setmana d'Open i ja m'has passat la mirada.
Hòstia, és que porta feina, sí.
Setmana, suposo que molta feina.
Molta moguda, tot i que tota la feina grossa està feta de fa molt temps. Sí que és cert que l'última setmana, doncs, sempre tens que revisar tot fil per randa perquè no quedi res penjat, que segurament sempre queda alguna cosa, no? Però intentem que sigui el menys possible, perquè la imatge que volem donar és la imatge d'una competició internacional del nivell.
anem a explicar què és l'Open Internacional de Twirling d'aquí de l'Hospitalet, perquè al final és una competició que ja porta 11 edicions, aquesta és l'onzena, molt important, amb molta participació a molts països que venen i que organitza el Club Twirling l'Hospitalet amb el Ramon Hernández. Què és l'Open Internacional de Twirling?
Pues mira, l'Open Internacional va començar, primer de tot, a la primera edició, com un festival de fi de curs de la nostra entitat. Això va anar desenvolupant-se cada cop. Vamos a hacer un poco más, invitem algú més, convidem algú més, fins que vam decidir fer competició. I farà cosa de 5 anys vam decidir fer una competició internacional, sobretot dirigida a les categories més base, de l'esport base. Per què? Perquè a nivell internacional sí que hi ha campionats, hi ha campionat d'Europa, el campionat del món, la Copa del Món i la Copa d'Europa, però les categories petites gairebé no apareixen. Val? Llavors vam dir, hòstia, donem un impuls fort a la competició de nens i nenes petits. I amb aquest objectiu va sortir l'Open, o sigui, l'Open Internacional, donar cabuda a totes les categories més petits perquè tinguessin perquè fossin visibles, no? Arreu d'Europa. A partir d'aquí va començar a créixer fins a aquesta edició, bueno, que hem batut rècords perquè hem superat amb participació, són representants de 8 països, 36 clubs diferents i 400 i algo d'esportistes. A part d'això, entrenadors, jutges, etc, gairebé 600 persones acreditades, eh?
Més de 400 esportistes, sí. Per fer una mica ara que comentàvem que he mirat altres vídeos del twirling d'anys passats, crec que és una entrevista del 2021-2022 que dius, no, aquest any podem superar les 250 participants.
Imagina.
Això fa 4 anys només, ja estem per més de les 400, sí, no? Sí, la rebuda sí. Sempre ha estat magnífica per part de tothom.
Sí, la veritat és que sí, i cada cop s'afegeixen de nous. Pensa que de l'any passat en aquest, l'any passat havien 29 clubs representats, de l'any passat en aquest han caigut 10, però si cauen 10 de 29 vol dir que ens hem quedat en 19, però que hem pujat fins a 36. És a dir, des dels 19 fins als 36 són gairebé clubs nous. S'han incorporat molts clubs d'Eslovènia, molts. D'Holanda l'any passat va haver només una noia representant a Holanda, avui hi ha dos clubs, aquest cap de setmana hi haurà dos clubs. De la República Txeca l'any passat va vindre una persona, ara hi haurà representació de 5 clubs diferents, és a dir que de França, per exemple, també hi ha 7 clubs de França, o sigui, que està creixent d'una manera bastant forta. És més, ja ens hem plantejat de dir, o traiem categories o convidem a menys gent, perquè més de 3 dies no podem fer-ho. La gent, el club, la gent que col·labora treballa. No puc tirar d'unes persones dijous i divendres perquè tothom té la seva feina particular. Amb això, de cara al 2026, ens ho tenim que plantejar d'aviam si reduïm especialitats o convidem a menys gent. El que sí que és cert és que hi ha hagut molta gent que s'ha quedat a portes, clubs de Suïssa que han demanat informació, de Noruega, perquè ha sigut un boca a boca. O sigui, en aquests 3-4 anys últims ha sigut un boca a boca general a Europa. I es parla molt de l'Open Internacional d'Hospitalet, molt. Perquè et truquen i et diuen, me puedes enviar información, me gustaría saber missatges, mil. Després fan el que volen, no? Clar, però bueno.
Home, després cal venir, clar, que és complicat.
Cal venir i aquí està el kit de la qüestió.
Estem parlant molt d'Europa, però anem a parlar també del Club Twirling l'Hospitalet, perquè sí. Al final, evidentment, és el club organitzador i tenim aquí a dues participants per al pròxim Open Internacional, també del Club Twirling l'Hospitalet, Erika Dana. Erika, com et sents? Què esperes d'aquest Open Internacional? Crec que m'has dit que participaves divendres i diumenge, no? Tu participaràs. Sí. Què esperes d'aquest Open Internacional de Twirling personalment, aquest dissabte, aquest divendres i diumenge?
Bueno, ho esperem amb moltes ganes, ja que és una oportunitat molt gran de poder sortir a pista un cop més i a més de veure esportistes d'altres països, també que et jutgin altres jutges d'altres països que no tenen el mateix criteri d'aquest país i també de veure nous moviments.
Tu, Tana, què esperes d'aquests dies?
Jo crec que un any més serà una bona experiència, com tots els anys, i també vull veure gent d'altres països, perquè em fa curiositat i vull conèixer gent.
Per què vau començar a fer twirling? Les dues, us pregunto les dues, que al final és un esport bastant més minoritari que potser altres, no? Què us va enganxar del twirling, Erika?
Bueno, jo vaig començar fa uns 6-7 anys i quan ho vaig veure va ser com un esport molt diferent d'altres I a mi m'agrada molt el ball i com combina el ball i altres esports amb el bastó, pues, no sé, em va enganxar i em vaig quedar.
Tu, Dana?
Jo vaig començar fa 10 anys o així.
Ja ets veterana, doncs. Sí, sí.
I m'agradaven molt les acrobàcies i vaig veure que feien més coses, a part d'acrobàcies, i em va fer curiositat i vaig dir, uau, i aquí estic.
Què tal són la Dana i l'Èrica, Ramon?
Bones. Bones. Bones persones, el primer de tot.
Això és important.
Bones persones, amb uns valors molt bons, per com està el jovent d'avui en dia, per dir-ho d'alguna manera, sí, hi ha que dir-ho, la veritat. I com a esportistes, doncs mira...
Va, i no hem parlat de les medalles, clar, és veritat.
Però va, la temporada, en les tres competicions que hem fet a nivell equip, en el nivell B, categoria júnior, les tres les han guanyat, a diferents competicions. L'últim ha sigut el Campionat d'Espanya que es va fer a l'Alcora, a Castelló, i al novembre van quedar primeres en el classificatori i això li s'ha valgut per anar-se... Bueno, marxem al mes d'agost, a Torí, a la Copa d'Europa de Clubs, on participarem no solament amb l'equip, sinó a més, la Dana també es va classificar amb una especialitat que es diu Artistic Twirl, que és a nivell individual, ella i la Nàdia, que és una de les grans del club, val? De les noies més grans, que també a la seva categoria es va classificar. És a dir, que a l'agost, doncs, a Torino, al campionat, la Copa del Món, he dit la Copa d'Europa, he dit la Copa del Món. I a banda d'això, ella i un altre component, la Dana i la Gisela, que avui no està aquí, formen part del grup artístic nacional, és a dir, de la selecció de tots els clubs d'Espanya, han fet un grup artístic que competirà no solament a la Copa del Món a l'agost, sinó que el juliol també van en representació d'Espanya a la Campionat d'Europa.
Déu-n'hi-do.
O sigui que el nivell està.
Què us posa més nerviós? Tot això que diu el Ramon ara de competir internacional? O competir el dissabte, el divendres, diumenge, dissabte a casa, a l'Hospitalet, amb tot el club mirant-vos, amb més família, suposo, mirant-vos. Què us posa... Èrica, què et posa més nerviosa? Competir a un campionat important a Europa o fer-ho a casa?
A veure, a casa és molt important ja que representes el club i, bueno, no sé, però és que també com anar a Turín, com bé ha dit Ramon, és com una experiència i crec que és molt important, aleshores pues, sí que em posa nerviosa.
Èrica? Dana, perdó, ja m'he confós de nom. Dana?
Jo tinc més ganes de competir a l'Open a casa, i crec que em sento més tranquil·la perquè ja he competit altres anys, però a Turín és pista nova i és molt diferent. I, bueno.
La pressió és diferent. Jo m'imagino que quan estem a Torino, a Torí, la categoria com a mínim hi haurà 30 equips. Tu pensa que si cada país, i som, em sembla, 15, és la Copa del Món, crec que som uns 20 països, portem el que ens permet la Federació Internacional, que són dos equips, si tots els països van al complet, pot ser una bogeria. Tenim, sincerament, les sensacions són bones, perquè, torno a dir, les tres competicions, tres primers premis, o sigui, tres primeres places. Això dona una mica hòstia, ho estem fent bé, no?
Però tampoc saps mai com estan la resta de...
No, aquest és el problema, clar. És com ara el que acabamos de ver el sábado de Eurovisión, ¿no? Tú sabes lo que vas, pero no sabes cómo vienes. Sí, és difícil, sapiguero, però mira, jo crec que elles estaran d'acord amb mi i això ho parlem moltíssimes vegades. Lo important no és, potser, com quedis. Perquè si la teva feina l'has fet bé, i surts de la pista un cop has acabat l'exercici i dius, hòstia, jo he fet el que tenia que fer i ho he fet bé. Ja no depèn de mi la classificació, hi ha unes persones que són les que jutgen i decideixen, m'entens? O sigui, jo crec que elles ho hem parlat mil vegades aquest tema i estan conscienciades amb això. Fer-ho bé és el primer i després, si arriba el premi, arriba. Si no arriba, doncs ens tornem cap a casa i una experiència més, com diuen elles.
I aquest Open us pot servir molt com a entrenament, i sobretot el que dèieu, no? Per mirar com estan els altres països, perquè segurament moltes de les que trobareu aquest divendres, dissabte i diumenge,
sí, senyor,
us les trobareu també a Turín, no?
Sí.
Sí, Erika? Sí. A comprovar com està el tema, no?
Sí, bueno, veurem nous moviments, a noves atletes, i aquestes, pues, com bé has dit tu, estaran potser a Turín, i pues... No sé, jo, mentre ho fem bé, després ja no és cosa nostra, o sigui, és cosa dels jutges i no podrem fer res.
Parleu molt de veure molts nous moviments, Dana, realment us fixeu, no? I dieu, això que ha fet m'ha agradat, anem a intentar-ho. Realment és així, no? O sigui, us fixeu molt amb els rivals.
Sí, perquè a vegades no pots fer el mateix sempre, has d'anar canviant i provant noves coses.
Realment és un esport que no pots deixar mai d'evolucionar, no. Rabon.
És una barbaritat, o sigui, jo me'n recordo a l'any 83 quan vaig començar i ho comparo amb ara i penses, Dios mío. És que és un esport que el mateix moviment es pot fer de tantes maneres diferents, en tantes combinacions diferents, que si l'agafes a la mà dreta, l'agafes a la mà esquerra, o la mà dreta sota la cama, o la mà esquerra sota la cama, o la mà dreta darrere, o la mà esquerra darrere, es pot fer el mateix moviment en tantes diversitat de recollides i de més, que dius, hòstia, és que sempre està avançant. I com el que diuen elles, o te fijas i copies, o te quedes atrás. Tot i així, fem molts cursos nosaltres també. Normalment a l'estiu i als finals d'estiu, principis de l'hivern, portem entrenadors de fora, sobretot perquè ens ensenyin noves tècniques, nous moviments. Bueno, aquest any, a l'Open fem un estatge de 3 hores, petitet, però ja el fem.
I ja que estàs parlant de que coses que feu a l'Open, anem a posar una mica en l'horari, no? Perquè la gent també sàpiga,
sí.
Tot el que comenceu divendres, acabeu diumenge,
sí.
Són 3 dies pràcticament
a full
stop.
Sí.
Què creus que ha d'anar la gent? No vull que diguis cap cosa en concret, perquè potser estaries menysprant altres coses, no? Però a on ha de fixar-se la gent aquest any?
Clar, el problema és aquest, el que tu dius, no? És un programa bastant atapeït de coses. El divendres l'hem dedicat a el que nosaltres anomenem les especialitats tècniques i comencem a la 1:30 aproximadament fins a les 8 del vespre. I aquí són unes especialitats que es fan normalment en individual i parella, però les anomenem especialitat tècnica. Per què? Perquè tothom que passa per aquestes especialitats ho fa amb la mateixa música, és a dir, és com un obligatori. Val? Vull dir amb això que tu, jo i qui sigui competeixen la mateixa música. Uh-huh. L'exercici sí que és diferent, però la música és la mateixa. I per això ho fem el divendres. No? Dissabte és la cerimònia inaugural, que jo crec que és una cosa, enguany penso que serà maco de veure. Tot això es retransmetrà, lògicament, per streaming. Ja fa anys que ho fem així. Serà xulo. El dissabte està dedicat tot als individuals, des de la base fins a, crec que és la A. A, B?
B, B.
B. Fins a la B. I serà tot el dia d'individuals. I el diumenge potser serà quan hi haurà més diversitat, perquè podrem veure individuals ja de A i Elit, parelles de B, A i Elit, i els equips B, A, Elit. És a dir, serà com més wonderful, no? Més coloraines, perquè no serà una única especialitat, que a vegades, també hi ha de dir-ho, 8 hores ballant individuals, pues el último te parece igual. Te parece igual. El que hace 15 te ha parecido igual que el primero, ja. M'entens? Però no, el diumenge potser pot ser molt atractiu per això, no? Perquè no només és una especialitat a nivell individual, sinó hi ha individuals, parelles i equips, en diferents nivells.
Tu ets organitzador, però també, evidentment, estàs dins dels seus entrenaments i de més. Suposo que estàs, com deia, molt cansat d'organitzar, però també què esperes, des del punt de vista esportiu, què esperes del Club Twilling Hospitalet en aquest
Home,
moment?
Home, no es podem queixar. Torno a dir, elles s'han quedat 3 cops campiones a la seva especialitat d'equips. L'altra medalla, com veus, ella forma part d'una parella i ella forma part amb una altra companya d'una parella. I si veus, són 2 medalles de plata del Campionat d'Espanya. És a dir, no només han guanyat en equip, sinó que han estat al podi dintre dels campionats a nivell de parelles. Què espero? Torno a dir, el més important, i és una cosa que ho recalquem molt, fes-ho bé i surt a gust un cop així acabada la teva actuació. Perquè no depèn de tu, ni de mi, ni de ningú més que dels jutges. Si tu dones una bona sensació, si tu ho fas bé i no tens errades, els jutges valoraran el que has fet. És a dir, la teva funció seria això, fer-ho bé i sortir a gust. I un cop així s'ha acabat, ja seran ells qui decidiran. No tenim por, perquè sé que ho fan bé, treballen molt, moltíssim. Errades a tots els esports. Mira, el Barça ahir va perdre, no?
Sí, però ja havia fet les deures abans i...
Mira. Bé, i fi al cabo, una setmana abans havia guanyat la Lliga.
Correcte.
Entens? O sigui, hoy és una de cal i mañana és una d'arena. No podem demanar sempre estar a dalt de tot. Hi ha vegades que, per circumstàncies, nervis, pues problemes que cadascú tenim, pues pot arribar un moment que falles i falles i no passa res.
Doncs Ramon, Erika i Dana, gràcies per haver estat aquí i ens veiem el cap de setmana a veure si va tot bé, tot funciona bé, que segur que sí, però esperem que surti com sempre.
Jo espero que sí, jo espero que sí. Gràcies a vosaltres una vegada més per fer ressò d'aquesta competició. Lògicament us espero veure.
Home,
faltaria més. Si no, nos volverem a veure, segur.
Si no, ens veurem. Sí, sí, home, no, allà hi serem, com sempre.
Gràcies perquè almenys feu ressò de la nostra competició, tot i que sabem que és un esport minoritari.
Gràcies a vosaltres per tot el que feu, evidentment, a l'Esport de l'Hospitalet, i nosaltres doncs, ho deixem aquí. Tornem la setmana vinent amb més informació esportiva, gràcies a l'equip tècnic. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.